Service. Les 10 i 28 minuts, és hora de Talent i Més. Aquest espai que fem en col·laboració amb l'associació Talent en Femení, ja ho saben, que treballa en xarxa per donar suport i acompanyar totes aquelles dones empresàries, professionals, emprenedores que volen, doncs, d'alguna manera, tirar endavant els seus negocis, evolucionar i, sobretot, acompanyar, perquè es tracta molt d'això, de fer equip, de fer comunitat. Ja saben que les seccions permeten anar descobrint a moltes d'aquestes dones que en formen part. I a més aquest any doncs també estem descobrint dones que han estat premiades en el darrer, en la darrera gala de Talent Femení. Avui en tenim una d'elles, a més la tenim ben a prop perquè ella és la directora de l'UPC de Vilanova, de la Universitat Politècnica de Vilanova, des del 2020. És la Marisa Zaragoza, Premi Talent Femení Dona Enginyera 2025. Marisa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Carola.
Benvinguda i enhorabona per aquest premi. Sempre està bé, no?, que et donin premis.
Home, sí, la veritat. I si ve d'una associació de dones, t'omple molt, no? Sí,
clar,
sí.
És a dir, que premin com a dona enginyera altres dones...
Home, sí, que me premin com a dona enginyera altres dones i, més a més, no sent enginyera, ja és la pera.
Exacte, perquè no? La Marisa és matemàtica, oi?
Jo soc matemàtica, però porto 38 anys formant enginyeres i enginyers dintre de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ara parlarem a fons amb la Marisa, que ha vingut, com sempre, acompanyada de la vicepresidenta de l'entitat, Montse Barada. Què tal, Montse?
Hola, molt bon dia.
Quines dones que tenim en aquesta associació, més
ja
potents.
Ja ho pots dir. Ara s'estava escoltant d'aquí i estava pensant, quin orgull. Quin orgull de dona i de creixement.
Sí, i ara parlarem amb ella també de la seva trajectòria, d'aquest paper com a directora d'una universitat tan potent com és la UPC de Vilanova. I... és que coincideix en la data que avui, 11 de febrer, se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. Que, ostres, no, si hi havia un dia per venir, Marisa, aquest era l'ideal, perquè, sí. Clar, justament ets la directora d'una universitat, diguem, del món científic, no?, on les dones i les nenes, històricament, no?, sempre ens ha costat més entrar-hi. Doncs avui és un dia perfecte per reivindicar aquest paper de la dona en el món de la ciència.
Sí, sí. De fet, bueno, no ha estat planejat, ha estat planificat.
No. I a més, tenia que ser aquest dia perquè va haver un canvi de data.
Va haver un canvi de data, exactament.
Sí. Bueno, doncs els astres es van col·locar, eh?
Sí, és cert. Bueno, de fet, aquest matí estava repassant una mica la premsa, que ho faig cada dia, i veia els semàfors de la Vanguardia que ja parlaven, no?, de quatre dones enginyeres que actualment que són referents d'aquestes. Jo sempre dic que les referents han de ser persones normals, persones que tu creguis, no?, que està molt bé les històriques, però jo crec que per a una nena, perquè s'enganxi a la ciència o a la tecnologia, l'enginyeria, tenir una referent que vegi que li ha passat de tot com li està passant a ella, no? Inclús gent que s'equivoca, que no arriba, que suspèn, però amb molta curiositat i amb molt de seguiment i molta insistència, al final, si una cosa t'agrada, l'acabes aconseguint.
Ha canviat això? Està canviant? És a dir,
està canviant molt, sí? Molt lentament.
Lentament.
Està canviant molt lentament. Sí, sí. Bueno, estem sobre, diguéssim, 25%, depèn de les enginyeries, vale? Jo te parlo d'enginyeries,
sí,
eh?
Sí, sí.
Depèn, clar, tot el que porta la paraula biomedicina al darrere té molt més d'èxit que no el que és una enginyeria informàtica o una enginyeria elèctrica. Sí, aquestes són les que estan molt baixetes.
I és encara per un tema d'estigma, això, creus? O per què? És a dir, no sé si és com, bueno, arrosseguem com el pes, aquest pes de la història encara, de que sembla que les dones no hagin de poder exercir aquest tipus de tasques. O d'estudis, en aquest cas.
Jo penso que sobretot és per la manera que tenim de ser les dones, no? En este cas, si parlem, no? Si ens remontem a una nena d'uns 11 anys, no? Quan sí. estan a primer de l'ESO, que és quan estan definint la seva identitat.
Sobretot quan comencen a decidir lletres, ciències, no?
Sí, sí.
A aquesta
sí.
edat, moltes ja llavors, diuen, jo cap a ciències, jo cap a lletres.
Sí, el que passa que les noies ja des de petites són molt més exigents, jo penso, que els nanos. Els nanos són més atrevits, no? Jo sempre dic, també ho combino amb la part de que sóc matemàtica, i una noia, jo penso que una noia que no sigui un excel·lent en matemàtiques no s'atreveix a anar cap a una enginyeria. Els nois són més valents.
No cal l'excel·lent, no?
No, no cal. No es demanen tant, es llancen. I després, bueno, si s'equivoquen, doncs no passa res, clar, que hi ha molta gent que s'equivoca.
Però no sé si això, les nenes en aquest cas, no parlem, d'alguna manera, aquesta exigència és fruit d'alguna manera d'aquest pes de la història, no? És a dir,
que per
ser dona en un món d'homes havies de ser excel·lent, perquè si no era impossible.
Exacte, si no, no te podien mirar, no? Com una... Ells primer que res te veuen com una dona, llavors tu has de demostrar el doble o el triple al mateix nivell que ho demostraria el nano, per a que ja vegin la teva capacitat intel·lectual, diguéssim, no? Ja te respectin i ja diguin, va, aquesta persona l'accepto, no? Però bueno, cada vegada va canviant, també els nois, depenent de l'educació, és molt important la família, és molt important la família i és molt important el professorat que tinguen quan són petits.
I entenc que en aquest cas, Marisa, no sé si d'alguna manera et sents així, també és important veure que la universitat on ells van estudiar, en aquest cas una universitat com l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova, qui la dirigeix és una dona. És a dir, no sé si sents d'alguna manera que tens un paper referent aquí també.
Bueno, espero que sí, però jo penso que ells, sobretot les nenes, jo sempre parlo de les noies, els seus referents no seré jo, sinó que seran els seus mestres o professors del dia a dia. Del dia a dia. I també les referents importantíssimes, que avui en dia ja es donen, pot inclús ser la seva mare, per què no? La seva mare. O una germana gran, o una tieta, o la veïna del tercer, que la veig cada dia, lo guapa que va, i sé que se ho passa canyón i que sale los jueves a la noche, dic los jueves a la noche perquè és la nit dels universitaris,
sí,
no?
Sí.
I que sé que esquia i sé que li agrada la roba, o no, vull dir, una persona normal.
És evident que qualsevol pot ser referent, no? I qualsevol dona del nostre entorn pot ser referent, però que la universitat allà on tu estudies, que és una universitat on hi ha més homes que dones, la dirigeixi una dona, clar, és un pas important, això.
Sí, això és important, però ara estem parlant ja de gent que ja la tinc dintre de la universitat. I jo me refereixo més, a mi em preocupa més la gent que encara no està, perquè es parla molt de que es perd el talent, i jo dic, no es perd el talent femení, és que el problema és que no l'arribem a tenir, el talent. Aquest és el problema. No l'arribem a tenir.
En aquest món de ciències,
sí,
de l'enginyeria.
Sí, enginyeria i... En matemàtiques, per exemple, sí que hi ha moltes dones. Jo quan vaig estudiar en 50-50 i ara encara continuen havent moltes noies a matemàtiques, però bueno, és que les matemàtiques acaben treballant, poden treballar a qualsevol empresa, a qualsevol banc, amb tota la riquesa de la intel·ligència, del tractament de dades, necessitem, no? Tots els algoritmes són matemàtics, i ahir és igual una dona que un home. Sortiran i se relacionaran amb equips multidisciplinars i treballaran a gust. El problema, ja t'he dit, és el pensar, per exemple, què faré jo? A mi m'agrada la informàtica, però què faré jo com a enginyera informàtica? Me tancaran allà un racó a una oficina?
Encara tenim aquesta idea?
Igual sí, perquè hi ha que explicar el que hi ha al darrere, no? Per exemple, i això... Hauria de ser, l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la Montse, en un altre ambient, que als instituts haurien d'haver com tutors o persones que sapiguessin explicar què hi ha al darrere de les enginyeries, quan encara les nenes encara no s'han decidit.
Clar, és
no?
que quan aquestes, això, una nena de 12-13 anys que et diu, per exemple, ara posaré el meu cas personal, tinc una filla que clarament diu que ella vol fer ciències, que li agraden més les ciències que les lletres. Ho té claríssim, això. És veritat que amb 12 anys després la vida dona moltes voltes. I un dia, parlant de possibles estudis, jo li vaig treure el tema de les enginyeries i em va dir, i què és una enginyeria, mama? I no vaig saber explicar-li, crec que no vaig saber explicar-li gaire bé. O sigui, em vaig quedar jo mateixa, em vaig quedar una mica parada i vaig pensar, ostres, és veritat que potser aquí també tenim un repte, no? Que és el que les nenes petites sàpiguen o entenguin què és una enginyeria i què hi ha darrere del món de l'enginyeria, no? Que clar, això sí que li vaig dir, home, doncs moltíssimes coses, carinyo, però clar, com ho expliques això?
Bueno, és que l'enginyeria, primer que d'enginyeries n'hi ha moltíssimes.
Efectivament.
És un problema, és que n'hi ha massa. Jo ara, si tingués que triar, no sabria què triar. Clar, jo no sabria quina enginyeria agafar. Però les enginyeries han arribat, si facis la que facis, per a solucionar qualsevol problema que se puga presentar. Mira, recordeu l'apagón famós.
Sí.
Recordeu el famós Covid.
Sí.
Tot això, al darrere, hi ha enginyeria. Hi ha enginyers. I ara què ha passat? Amb tots els desastres que estan passant, amb els accidents ferroviaris,
sí, sí.
Tots són enginyeries, no? Això seria més enginyeria civil o una enginyeria ferroviària, que per ser nosaltres ara la mestrenada,
sí, sí.
La mestrenada, i tenim un grup de 21 persones, perquè ens vam comprometre amb un mínim de 20, ho hem aconseguit, ne tenim 21, i casualment 20 homes i una noia.
I una noia.
Bueno, anem treballant.
Bravo, no? perquè aquesta noia, no? que s'ha atrevit, i
bravo,
tant.
Bravo. Bueno,
home, tenen un futur prometedor, perquè home. Veient tot el que necessita la línia ferroviària de renovació,
sí.
Feina no els hi ha de faltar amb aquesta
no,
gent.
No, i clar, però si fóssim capaços d'explicar-los a aquestes nenes, per exemple, una enginyeria informàtica, tu ho pots relacionar molt amb creativitat. Tu pots dissenyar un videojoc vale, amb una temàtica que a tu t'agradi molt, com pot ser la sostenibilitat o l'ecologia, o sigui, sempre pensant en deixar un món millor. L'enginyeria el que fa és això en totes les... en tots els seus aspectes o jo què sé, o també pots pensar, bueno, doncs ajudaré, no? Formaré part d'un equip multidisciplinar d'enginyers mecànics, d'enginyers electrònics, d'enginyers informàtics, per a fer pues, un ventilador hospitalari que ens permeteix que els pacients puguin solucionar els seus problemes que tinguin de respiració, els exoesquelets, que sempre diem, no? que ens ajuden a caminar, o l'operar, les operacions que ja s'estan fent dintre dels quiròfans, tot això és tecnologia, però també està tota la part, estan mesclades les diferents tecnologies, no? dintre de tots aquests aparells, no? diguéssim, que ens ajuden a ser millor, o dissenyar simplement una bicicleta, o un cotxe elèctric, o pensar en és que hi ha mil coses, inclús la música, si t'agrada molt la música, darrere de la música hi ha matemàtiques, i les matemàtiques són còdics, i el còdic és informàtica. Vull dir, és que hi ha tantes coses en analitzar les dades, i després que hi hagi un company teu que la sàpiga interpretar, tu les recull, l'altre interpreta, i a partir d'aquí arribem a conclusions, no?
Que és ara, un món infinit, això,
ara,
eh?
Ara que està tan de moda, no? El tema de les grans tempestes, no? Previndre tot el que, amb el canvi climàtic, tot el que ens pot arribar, no? Pues ja ho estem estudiant, tot això. I això ho fan els enginyers, o el fan geòlegs combinats amb informàtics, vull dir, és que tot val. És que tu siguis curiós i que tingues ganes, jo penso que les dones això ho tenim, de facilitar als que vindran deixar un món millor, sí. Ah. Ja no t'hi dic, tecnologia que puga ajudar a la meva àvia, que resulta que ja veig que està començant a tenir Alzheimer, o temes de Parkinson, tot això, tot és, al darrere hi ha tecnologia i per tant hi ha enginyeria.
Clar, i amb aquest lema, una mica de tot allò que tingui a veure amb deixar un món millor. Clar, això és com molt femení, aquesta idea, no? Que és aquesta idea una mica de la cura, no? De la cura, que és molt... O sigui, que el concepte de la cura va íntimament lligat a la dona, al món femení. És a dir, que aquest lema realment...
Ha d'arribar. Jo crec que arriba fàcilment, aquest lema, perquè és que ho portem ja des de... En cal que no vulguem, però les dones Jo crec que és una cosa innata.
Es nota això a les aules i a la universitat? És a dir, aquest caràcter, aquest tarannà innat que dius que forma part de la dona, es nota en aquest món de l'enginyeria, es nota en les aules amb les dones?
Home, jo penso que les dones, per lo general, són més sensibles i es preocupen molt per tot el que ens envolta. Per lo general, també hi haurà gent que no, però penso que sí, que ja ho portem de dintre. Jo és que ho porto, llavors ho veig també. És veritat que hi ha gent que no, hi ha dones que no. És que a mi, per exemple, este dia d'avui que tu has començat dient, a mi estos dies no m'agraden, perquè jo penso que ja no hauríem, hem de començar...
Clar, no hauríem d'existir.
A no celebrar res.
Clar, però malauradament ho hem de reivindicar, no?
Sí,
perquè,
sí.
Clar, si has parlat d'aquest percentatge encara baix...
Està molt baix.
En cap cas és paritari o equitatiu, doncs clar, potser sí que cal reivindicar-ho, no? Fins que arribi el dia, que tant de bo entenc que sigui més aviat que tard...
Sí, però també hem de ser una mica prudents i sempre pensar... En equips de tot tipus, no? Vull dir, mai, jo no sóc partidària d'excluir els homes de res.
No, clar, però ningú parla
d'això. De fet, jo lidero un equip de govern que és força paritari i ens portem molt bé, perquè, clar, la resposta de la dona és una i l'home se te queda mirant i diu...
Però és que, perdó, aquí la història exclòs. Sí. En aquest cas del món de l'enginyeria és a les dones, és a dir, aquí ningú parla d'excloure els homes, només faltaria, però és que la història, el que explica i el que ensenya i el que diu és que les dones han estat excloses d'aquest món durant molts anys i ara esteu fent, doncs com ara tu, no?, una feineta allò de formiga a poc perquè les dones se sentin incloses en aquest món i en formin part, perquè
sí, sí.
Entenc que tot serà enriquidor, és a dir, no? Al final enriquiran aquest món de l'enginyeria, no? Com deies ara, doncs amb aquesta idea de millorar el futur.
Sí, bueno, perquè una cosa tan fàcil que clar, en el seu moment van dir i qui s'ha preocupat en dissenyar un cinturó per a una dona embarassada, no? Una cosa tan tonta com aquesta, doncs ningú s'havia donat compte.
D'això les dones ens n'adonem moltes vegades, perquè no, jo sempre penso, no podrien inventar una màquina per fer mamografies que no fos l'actual?
Jo crec que seria fàcil inventar-la, perquè no la inventem.
Sempre ho penso, no pot ser tan difícil fer això.
Ara que comencem a haver en la part de biomedicina o en la part de medicina o... tantes dones, segur que ho arribarem a aconseguir.
Bueno, ara em sembla que han dissenyat...
Sí.
Oi que sí? Ja saps de què parlo, no? En l'exploració ginecològica han dissenyat com un aparell, diguem, menys...
Que no sigui tan agressiu.
Ah, exacte, menys invasiu. I menys no sé què, i clarament darrere d'això probablement hi haurà dones pensant, no?
Segur,
que són les que han patit...
Dubte.
Clar, vull dir, és a dir, que el fet de que no hi hagi hagut, que la història no ens hagi permès tenir... dones en aquest món, en el fons ens està perjudicant a nosaltres mateixes, perquè clar, els homes no pensaven aquestes coses perquè no les vivien, no tenien aquesta necessitat, no? Al final...
Sí, que no ho feien expressament, diguéssim.
No, probablement no. És
però
un tema...
ara que la dona ja està agafant en tots els ambients tanta força, doncs clar, ja... Ara ja ens deixen opinar, ja ens deixen explicar les coses.
En el món del professorat, recordo una entrevista teva de fa... Jo crec que va ser quan vas renovar direcció
el
2024, no? Fa dos anys, pot ser d'això?
Vaig renovar, sí, fa... El juny del 24.
Del 24. Recordo una entrevista teva en què deies que el repte estava en el... que et feia patir més el professorat, és a dir, la necessitat de professorat, que no pas la de... No sé si això encara és així, és a dir, encara...
Sí, però això ja no té res a veure amb talent femení, diguéssim.
Ja ho sé, estic aprofitant aquí.
Em preocupa molt. Això com a directora fan falta professors universitaris, professors, professores, ¿vale? A nosaltres també ens fa falta. I la cosa està en que la carrera universitària és molt, molt, molt complicada. Ha canviat molt. Abans, jo 30 anys enrere...
És a dir, és difícil ser professor.
És molt difícil tenir una plaça estable de professorat dintre d'una universitat. Almenys, si és una universitat com la nostra, tecnològica, que es demana moltíssima, moltíssima recerca. has de tenir un nivell de publicacions molt altes i en unes en uns rangs de primer rang, vull dir, no vale aquello de
un treball allò
publicar sí. en una revista de bajo rango. I ara ja no fiques el peu a una universitat, com no sigui per a col·laborar, si no eres doctor, si no tens ja
el doctorat.
Abans no era així. Jo me'n recordo fa 30 anys, a mi me van demanar el títol de matemàtica només i me van dir, vale, te donarem una plaça provisional, vas fent recerca i dintre de 3 anys ja convocarem una plaça i a veure si tot va bé, no? A veure si te la pots quedar tu. I va ser així. I jo ja als 3 anys ja tenia una plaça permanent, després he anat evolucionant, però ja tenia una plaça que es diu fixa, no? O de funcionari, diguéssim. I ara és molt complicat perquè, clar, has de trobar primer que res un departament dintre de la universitat que confia en tu, que tu te pugues quedar allí a fer recerca i fer una tesis doctoral que sigui bona, que doni articles.
I tot això creus que realment és necessari per ser bon professor a la universitat?
No, per a res, jo això sempre ho penso. A mi no me van demanar una tesis doctoral, però jo me vaig volcar amb els estudiants des del dia zero i em preparava i m'intentava preparar les classes el millor possible i fer-ho el millor possible. I els meus companys igual. Estàvem super emocionats perquè ens agradava molt la docència, l'explicar les coses, perquè nosaltres ho tenim de vocació.
Clar.
I ara què passa? Que ara la gent, bueno, com ara el que compta per a poder ascendir sobretot és la recerca, doncs la gent es necessita, la gent es dedica a fer recerca. Recerca, i la docència la deixen de part, queda apartada. A més, tampoc poden fer gaire docència. A lo millor els deixen fer 2 hores setmanals de recerca, de docència. I no tenen temps, perquè ells estan obsessionats amb el tema de les publicacions, per a poder avançar i poder aconseguir aquesta plaça, diguéssim, ja...
Estable.
Estable, exacte, estable, que pot ser funcionari del Ministeri o pot ser funcionari de la Generalitat.
I aquest fre és igual en el cas dels homes i les dones?
Igual.
L'acusen igual uns i altres,
igual, eh? Igual. Això igual. Clar, les dones tenim la desavantatge de que, clar, arriba un moment... No? Arriba
aquí,
un moment que vols ser mare o que te planteges,
sí,
no? Te planteges i clar, ahir ja perds, ahir ja desconnectes i per molt que diguen que sí, que ara els homes tenen un permís, bueno, vale, tenen un permís, però quin permís? Això farà que jo puga... No, a més, és el que diem abans, jo penso que per molt que el meu home estigui a casa cuidant del nen, que segur que ho fa estupendament, jo com a mare sempre tindré aquella coseta, jo no m'imagino una mare desconnectada 4 mesos o 8 del seu fill. Bueno, ja no parlem de si dones pit, que has d'estar... No?
És un tema biològic, és que és un tema gairebé animal, eh? No? Vaja, jo penso que, òbviament, després, clar que som capaces...
Llavors,
però també...
bueno, sí que es dona una miqueta, ha canviat una miqueta dintre de la promoció, perquè potser amb un mateix nivell acadèmic, intel·lectual, pues, bueno, la primera que entra és la dona, diguéssim, no?
Sí?
Sí, a lo millor, sí, això ha canviat una mica, ¿eh? Una mica, aquello de reservemos algo para ellas, ¿no? Però, clar, això també porta la seva... També les dones, moltes dones tampoc no els agrada això, ¿eh? No te pensis.
Les quotes, ¿no? Estem parlant de quotes, no?
No ens agrada això a moltes. Jo no ho he viscut, eh?
És una mica el d'abans, no? És a dir, clar, no és la situació ideal, entenc que hi hagi quotes, però potser són necessàries, perquè potser en certs àmbits, si no s'apliquen quotes, potser les dones no hi serien.
No hi serien.
És a dir, entenc que com a situació idíl·lica, doncs no l'és, no? L'ideal seria que de manera natural, no? Però és veritat, no sé, entenc que pel que expliques en el cas de la docència universitària no, però és veritat que en mateixes circumstàncies i en mateixes capacitats i formació i currículum, encara una dona, sobretot a partir de quina edat, si està, se sospita que està en edat de maternar, sobta per l'home pel fet de que la dona sabem que maternarà, tindrà fills, això serà el permís de maternitat, després una excedència, perquè és el lligam que fan moltes vegades en molts sectors, no? És a dir, que encara ens pesa això a les dones,
sí,
a l'hora de treballar.
I després que funcioni tot bé, no? Perquè també quan si un fill teu té una malaltia,
clar.
O resulta que els teus pares s'han posat de cop i volta molt malalts, no? Pues normalment són les dones les que donen resposta, no? I acompanyament, és així. És així.
Marisa, en tots aquests anys que portes dirigint la UPC, creus que com a dona has canviat res en aquesta direcció? És a dir, que el segell femení es nota?
No sé si com a dona o com a Marisa.
Com a Marisa n'estic segura, però no sé si hi ha, hi ha d'alguna manera algun lligam en el fet de ser dona. És a dir, si el fet de ser dona fa que hi hagi coses que les estiguis fent diferents pel fet de ser dona.
Jo penso que sí, perquè jo sempre dic que el meu despatx, per exemple, té dues portes. Jo no sé abans què passava. Jo portava molts anys a la universitat i no havia baixat mai al despatx del director. Mai, ni m'ho havia plantejat, ni ho coneixia. I ara és que el meu despatx sembla un carnaval. Tinc dues portes i sempre tinc gent per allà. És de tot tipus, eh? Hi ha tres col·lectius: professorat, estudiantat i tot el personal tècnic i de gestió. I jo sempre ho tinc tot obert, la gent passa pel mig, entren per una porta, surten per l'altra, perquè és que m'agrada ensenyar, que vegin que el despatx de direcció i la zona comuna que on viuen tots els seus directors i treballen tots els seus directors no és una cosa nostra, és una cosa de la universitat i és una cosa també d'ells, i la poden utilitzar i poden entrar en qualsevol moment i sempre estem disposats, i els estudiants també ho saben, i a mi directament m'envien correus a directora, i hi ha gent que s'enfada, diuen, no t'ha d'enviar ningú cap correu a directora perquè tu no estàs per això. Jo faig, bueno, és igual, ells les costa molt desconnectar Marisa de directora, no? Saben que la Marisa és molt propera perquè me veuen tots els dies. A primera hora m'agrada esmorzar amb la gent al bar, molts dies me quedo a dinar, tot i que visc al costat de la universitat, però em quedo a dinar perquè m'agrada conèixer els problemes del dia a dia, i em veuen tan propera que després sí que fan eixer pas, que hi ha vegades, bueno, la gent opina que hasta se passen, no? Però no, i després també jo tinc una, per això jo deia que ja no sé si és de dona o si és de Marisa, una manera de liderar, més que liderar, és de gestionar el meu equip, que deixo espai a tothom, cada seu director té el seu espai i se suposa que és el millor amb allò, i per tant ells són líders de cada parcel·la, i tot i es posa en comú cada dilluns que ens reunim, tot el que es decideix es posa en comú i ho decidim entre tots, però ells saben que en qualsevol moment, si hi ha alguna urgència, tenen tota la potestat per poder decidir per mi. I clar, el dia a dia, no? Vull dir, a mi m'agrada conèixer a la gent que obri la universitat. Jo li dono molt de valor a totes les persones que, bueno, són totes dones, per desgràcia o per sort, que ens netegen.
Que netegen. No, sí,
el servei de neteja.
Sí, és que a tot arreu.
És que vosaltres sou les primeres que obriu, sou les que entreu. És que nosaltres, dic, si jo entrés al meu despatx i ho veigués tot brut, no estaria a gust. Dic, jo només us he d'agrair tota la tasca que feu. Tota la tasca que feu, de que quan nosaltres arribem sobre les 8 està tot...
Això és molt de lideratge femení,
correcte.
Montse, no?
Tot això correcte. És... I són serveis externs, igual que el de manteniment, però quan fem el dinar d'estiu, quan fem el dinar de Nadal, ahir vam fer una xatonada que l'hem recuperada de fa molts anys, ells són els primers que saben que poden venir, perquè també són comunitat universitària, i jo vull que se sentin super a gust treballant i que els dilluns no sigui un pes, no, per a ningú. És important ser feliç amb la gent que treballes i on treballes.
Però entenc, Marisa, que d'alguna manera estàs liderant la universitat com també lideres casa teva. És a dir, aquesta manera de gestionar, aquesta accessibilitat... Ui, ara, potser, igual a casa ets més dura?
No.
No?
Jo lidero la universitat, jo diria que completament diferent.
Sí?
Sí, sí. Bueno, jo a casa no estic mai. No estic mai a casa, jo tinc bueno, una situació familiar que no és la comun, no? A casa meva és el meu home el que fa de jefe de la casa i és ell el que ens cuida i ens mima i ens ho fa tot. I els altres només el que fem és portar-nos malament i exigir-li contínuament com tota la vida hem fet amb les mares.
És a dir, està fent més el paper que històricament han fet les dones al teu home.
Sí, sí.
També té
sí,
molt valor això, eh? No hi ha molts homes que acceptin aquest paper.
Jo li ho agraeixo infinitament. Si no hagués estat així, jo no hagués pogut estar vicerrectora, que vaig estar abans de directora, ni podria dedicar-me les hores que dedico a direcció. Impossible. Ell, des de l'ombra, és el que fa realment el treball brut.
Clar, però està bé reivindicar-ho això també, no? És a dir, que això també pugui ser part de la normalitat. És a dir, en el moment que a una dona se li ofereix una oportunitat laboral d'aquest nivell, no? Que la gestió a casa es parli i es pugui decidir, doncs, que l'home pugui decidir, doncs, me n'ocupo jo d'aquelles coses que socialment es diu que te n'hauries d'ocupar tu, no? Doncs ho faré jo.
No. Ell ho té claríssim. És una decisió que la van prendre entre els dos, no va ser per un tema universitari, va ser per un tema d'una malaltia, d'un familiar molt proper, i efectivament, vull dir, tan proper com que era la meva filla, i es va decidir d'aquesta manera, però hem continuat així, ja portem 15 anys així, i això m'ha permès a mi tenir una llibertat absoluta que puc acudir a tots els llocs, perquè igual estic a Vilanova com estic fora, i igual tinc un dinar com tinc un sopar, vull dir, si no, no podria, encara tinc un nen en una edat complicada i necessita un control.
Marisa, la UPC també treballa molt al lligar amb el territori i de fet la pròpia directora, perquè formar part de talent femení d'alguna manera també és això, no? Aquest lligam amb el territori, aquest vincle, no?
Bé, és que no. No hi ha res que m'agradi més que ser una escola, una escola politècnica o una petita part de la UPC, perquè la UPC té 18 centres i el de Vilanova és un, connectat amb el territori. Jo, tot el que faré ha de ser amb el territori, tot el que estic fent i tot el que faré. Ara, per exemple, he conegut aquesta associació de talent femení, més bé m'han conegut elles a mi per un acte que va venir la Montse invitada, i tot, ara també tenim projectes amb el Consorci Sanitari Garraf-Penedès, tenim projectes amb l'Ajuntament de Ribes, estem entrant dintre de moltes empreses, vull dir, ja, a veure, tot això no era necessari, perquè la universitat, si tu no volguessis fer res, el que necessita són estudiants, i estudiants ne tenim matriculats moltíssims,
bueno, som
més,
un èxit. Més
dels que podem agafar. Perquè, clar, si Generalitat, no? En este cas, la nostra consellera de Recerca i Universitats ens dugués més diners, més places, són més diners, ne tindríem més. Però, bueno, ja sabeu que estem en un tema de que no tenim pressupostos tal. Llavors tenim el que tenim nosaltres i les altres escoles igual. Però és veritat que hi ha molts enginyers i enginyeres potencialment, no, diguéssim, que es queden fora perquè no poden, s'acaben les places. Que n'hi ha 50, doncs s'acaben. Que aquí n'hi ha 100, s'acaben. I no en podem agafar a més. Hi ha molta més gent que voldria estudiar enginyeria. Però bueno...
I a Marisa, t'agradaria poder ofertar més places? És a dir, si tinguessis els diners...
Sí, sobretot en enginyeria informàtica m'agradaria una mica més d'oferta perquè tenim gent del territori...
I tindríeu la capacitat, l'espai, el tindríeu? O això s'hauria de gestionar
també? Jo penso que sí, que el tindríem de totes formes. Si és un tema d'espai, jo crec que el rectorat o si més no el mateix ajuntament ens podria ajudar. Sí, penso que sí.
No, que el propi territori tingui una universitat del nivell de l'UPC.
Però jo sóc molt, molt, molt de connectar-me amb el territori. Moltíssim.
Clar, i en aquest cas, i torno a talent femení, connectar-te amb una associació que es diu, més bé, més, més aviat em van descobrir elles a mi, no? Però d'alguna manera ara ja estàs connectada, no sé si també l'has pogut descobrir. I què en penses d'això? De que, en tant també que dona, que lidera un gran equip, directora de l'UPC, què en penses de que les dones, no, del territori facin aquesta xarxa, no? I creïn un espai comú, segur, on acompanyar-se, on ajudar-se, on promocionar-se, etcètera, etcètera.
Em sembla genial. És que són els meus valors i és la meva filosofia. Estan completament alineades amb mi. És el que jo vull. Lo que passa, elles ho fan des del món de les dones, diguéssim, sí. No? I jo això ho intento fer dintre de casa meva cada dia i en cada moment. En cada moment, perquè jo sóc de connectar, perquè pensa que nosaltres tenim 18 departaments, vull dir, no te'ls diré tots, però igual un és enginyer elèctric, l'altre és mecànic, l'altre és informàtic, l'altre és matemàtic, l'altre és físic, l'altre és químic, i entre ells molta gent ni es parlava. Estem parlant de l'ordre d'uns 200 professors que potser venen, fan classe i se'n van a casa seva o se tanquen a un despatx a fer recerca i els elèctrics estan amb els elèctrics, els mecànics amb els mecànics, i jo sóc de connectar i connectar a la gent. Connectar, és el que més m'agrada, que es coneguin, perquè ara els equips són tots multidisciplinars. Tots ens enriquim i tota la tecnologia necessita de diferents mirades, de diferents tipus d'enginyeria. Llavors, que un informàtic estiga parlant amb un mecànic i amb un electrònic i amb un elèctric i entre ells, tots ells puguen dissenyar un aparell fabulós, pues clar, és que es necessita de tot.
Montse, que potent, no?, que al territori tinguem dones com la Marisa.
Moltíssim, ja ho sabeu. Per nosaltres moltíssim, i sobretot per plataformes com la nostra, fer-les visibles. És un orgull.
Sí, perquè la Marisa ja molta gent la coneixia, però potser no, i tenim al territori una universitat molt potent, l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria, que és molt potent, que com diu la Marisa esgota places, és a dir, gent que es queda fora perquè vol venir aquí a estudiar, i que des del 2020 doncs, la dirigeix una dona. Està bé, doncs diem-ho, que és la Marisa Zaragoza, que ella ho haurà posat, però... aquest espai, no?, que és un espai de reivindicar el paper de la dona, no?, sobretot en aquest món professional i de lideratge, doncs escolta'm, avui conèixer una mica millor la directora de l'UPC ha estat un plaer, gràcies Marisa.
Gràcies a vosaltres.
Com sempre acabem la secció i Montse amb les dones parlen, aquest petit àudio, aquesta història que ens explica la Montse aquesta temporada sobre dones pirates.
Aquesta temporada, a l'Espai les dones parlem de pirates, de dones pirates, perquè els oceans també van tremolar amb elles. Avui parlem de Zahida Ahuda, la reina pirata del Marroc. En un món dominat per reis i emperadors, una dona va desafiar les convencions del seu temps per convertir-se en una de les figures més poderoses del Mediterrani, Zahida Ahuda. Nascuda cap al 1485, va ser una princesa marroquina que, per circumstàncies de la vida i el destí, va assumir el govern de Tànger i es va convertir en la reina pirata que va aterrar els mars amb la seva flota. Amb un títol que significa la senyora lliure, Zahida va governar amb intel·ligència i fermesa, i no només des del palau, sinó també al capdavant d'una flota que va capturar vaixells cristians i musulmans per igual. Va aliar-se amb els corsaris otomans i va enfrontar les potències europees que assetjaven la seva terra. Les seves accions van ser més que simples atacs. Eren un atac de resistència i defensa d'una regió assetjada per interessos colonials. La seva valentia i lideratge li van donar un lloc inoblidable en la història, mostrant que una dona podia governar i lluitar sense perdre ni una gota de la seva humanitat ni la seva dignitat. Zahida Ahuda és la prova viva que en qualsevol època i cultura la força i el coratge i la saviesa poden convertir una dona en llegenda. El seu nom és un cant de llibertat que ressona encara entre les zones del Mediterrani. Zahida Ahuda, les dones parlen.